L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui divendres, dia 3 de juny, destacarem... La retallada del pressupost de salut a les Terres de l'Ebre serà del 10%. La Universitat Rovira i Virgili manté la plantilla de treballadors, però tancarà part de les seves instal·lacions a l'agost per reduir despeses. El dinamisme de l'agricultura fa baixar l'atur del maig un 0,65% a la demarcació de Tarragona. Repsol instal·larà una xarxa de sensors per detectar de forma immediata les possibles fuites al litoral tarragoní. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La retallada de pressupost que Salut preveu fer a les Terres de l'Ebre per aquest 2011 se situa entorn del 10%. Així ho va concretar el director dels serveis territorials del departament, Albert Gómez, durant la presentació dels comptes pressupostaris de la Generalitat. Segons va explicar, es respectarà al màxim l'atenció primària i es reorganitzaran els punts d'atenció continuada, mentre que a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s'allargarà el període de tancament de plantes que ja es feia a l'estiu. Amb tot, Gómez va assegurar que les plantes es reobriran en funció de les necessitats. Gómez també va concretar que la retallada a primària serà del 7,9%, mentre que a l'hospital serà una mica superior. Per reduir la despesa al Verge de la Cinta també s'han eliminat els serveis que es feien a partir de les 5 de la tarda i es reduiran les altes hospitalàries als hospitals concentrats del territori, cas de Móra d'Ebre i Amposta. Sobre el nombre de llits que s'eliminen, Gómez va donar per bona la xifra d'una setantena, tot i que va deixar clar que s'actuarà en funció de la demanda. Actualment, l'ocupació mitjana de l'Hospital Verge de la Cinta és del 60 o 70%, mentre que el personal sempre era del 100%, va afegir. El director dels serveis territorials també va insistir que en aquesta retallada pressupostària s'inclou una reducció de càrrecs directius del 40%. En aquest sentit, aquesta reducció començarà a executar-se a partir del nomenament del doctor García Prieto com a únic gerent de tot l'àmbit sanitari de la demarcació de Tarragona. Els detalls sobre l'afectació de les retallades sanitàries a les Terres de l'Ebre es va donar a conèixer en el marc d'una roda de premsa del delegat del govern, Xavier Pallarès, per concretar el pressupost de la Generalitat per aquest 2011 al territori. La xifra prevista de 56,2 milions d'euros, als que s'hi han de sumar 8,9 milions d'euros d'inversió extra. El delegat va qualificar els comptes de realistes tenint en compte la situació econòmica actual i que, per primer cop, seran inferiors als d'anys anteriors.
En els diners que són de la ciutadania han de ser molt curosos i nosaltres intentarem posar-hi molta cura en els diners, racionalitzar molt la despesa, que quan l'Hospital de Tortosa, per desgràcia, necessito el 100% de la cobertura dels llits, pues que hi hagi el 100% del personal, però quan l'Hospital de Tortosa necessito el 60%, que tinguem pel 60%. No podem tindre pel 100% de personal quan resulta que l'hospital ho tenim el 60%, i ho sentigo molt, però és que això és així, i el demés és enganyar-nos a nosaltres mateixos, i el que hem de fer és negociar i parlar i trobar solucions.
Pallarès va deixar clar que es tracta d'optimitzar al màxim els recursos que es tenen i que la majoria d'inversions previstes són obres fetes i o compromeses per l'anterior govern.
Clar, el que ens hem trobat és que clar, hi havia moltes obres, que us ho he dit, que estaven licitades, que estaven acabades, que estaven inaugurades, que el veí, veïna, usuari, usuària, lo disfrutava, però ningú se n'havia recordat que això es tenia que pagar. Pues bueno, ara resulta que un nou govern de Catalunya ens han dit, escolteu, que això s'ha de pagar. Pues bueno, pues ho hem de pressupostar. És tan surrealista i tan difícil el tema com este. A nosaltres el que ens hauria agradat com a govern de Catalunya, home, quan tu entres a un govern, el que t'agradaria és dir, escolta, vaig a aplicar les meves polítiques, vaig a prioritzar la meva política, vaig a intentar fer aquelles infraestructures que el meu govern entén que és el millor per als ciutadans als quals estic administrats, però clar, nosaltres ens hem trobat el primer any que tot això, desgraciadament, no ho podem fer. perquè desgraciadament el que tenim que fer en gran part, no en tot, però en gran part d'aquest pressupost és pagar tot allò que en el seu moment està licitat, inaugurat, la cinta tallada, la festa feta, l'alcalde havia fet el discurs, el president no havia vingut, el conseller no sé què, però clar, es da un constructor que ha de cobrar, i en alguns dels casos s'havia fet, com vosaltres sabeu molt bé, el mètode alemany, que és que tu vas fent, i està molt bé, perquè jo recordo en governs anteriors que havia participat, que també es feien obres en mètode alemany, tu fas l'obra, i tu vas pagant uns diners, i en base l'empresa te fa tota l'obra, i tu vas pagant com una mena de concessions, però és que aquestes concessions també s'han de pagar.
A més de les inversions dels regadius, destaquen els 5,1 milions d'euros pel pàrquing de les delegacions a Tortosa i els 2,3 milions d'euros per a la construcció de la seu de l'edifici, l'1,6 milions d'euros per a la reforma del Col·legi Marcelí Domingo de Roquetes, l'1,7 milions d'euros per a l'Institut de Tecnificació d'Amposta, els 4,4 milions d'euros per a la subestació Els Aubals a Garcia o el milió d'euros per al Col·legi Els Castellets de la Fatarella, a la Terra Alta. El delegat va destacar que, malgrat la davallada d'inversió, que és d'un 19% respecte a l'any passat, el pes específic de les Terres de l'Ebre respecte al global del pressupost de Catalunya és del 3%, la mateixa xifra que durant els anys 2006-2009.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El rector de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Francesc Xavier Grau, va assegurar que, tot i la retallada pressupostària de prop del 16% anunciada pel govern, la universitat mantindrà l'actual plantilla de treballadors. Tot i així, Grau va explicar que s'hauran d'intensificar esforços per a reduir el volum de despesa corrent actual. El rector va dir que una d'aquestes mesures és el tancament de bona part de les instal·lacions de la facultat del 8 al 28 d'agost, impulsar noves mesures d'eficiència energètica i la modificació dels horaris de les seus de la universitat. Xavier García Grau va assegurar que, tot i entendre la retallada dels serveis públics, aquesta és excessiva.
Amb una reducció pressupostària respecte a les nostres previsions d'un total de 13 milions d'euros. Per nosaltres això representa un 16% de les transferències corrents que vam rebre l'any passat. I així és en el global del sistema universitari. La primera cosa que fem és valorar que aquesta és una reducció excessiva. És una reducció que no és el 10% que se'ns havia anunciat, és una reducció bastant més gran.
Així doncs, i per tal d'aconseguir-ho, s'ha rebaixat un 20% les partides de funcionament dels centres i s'ha procedit a una regulació més estricta de l'ús dels espais. Amb la retallada del 16%, la Universitat Rovira i Virgili rebrà del govern prop de 65,2 milions d'euros davant dels 78,1 inicialment previstos. L'atur registrat va baixar un 0,65% a la demarcació de Tarragona el mes de maig respecte a l'abril, segons les dades que el Ministeri de Treball i Immigració va fer públiques ahir dijous. D'aquesta manera, les llistes de l'atur a les comarques tarragonines es va quedar al tancament del mes de maig en 66.592 persones, és a dir, 439 menys que un mes abans. El dinamisme de l'agricultura explica, en gran part, aquest comportament a la baixa de l'atur, ja que ha suposat una reducció de 143 desocupats. En termes interanuals, l'atur a la demarcació de Tarragona va augmentar un 4,83%, ja que a finals de maig hi havia 3.070 aturats més que el mateix mes del 2010. El nombre de desocupats a la demarcació de Tarragona es va reduir en tots els sectors el maig. Al marge de la baixada de l'atur en l'agricultura, la major entre els diferents sectors, la indústria i la construcció, també van ser força actius, amb reduccions de 117 i 115 desocupats, respectivament. En contra del que passa al conjunt de Catalunya, els serveis representen el descens més petit, amb una reducció de 73 persones menys a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
El 24 de juny a Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Una ocasió única per tornar a reunir a Piròmbolas, Black Stars, Los Sherpas, Blues Miller, Sunix, Buitres, Los Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Los Rebeldes, Quietas, Mods i Los Juniors amb els seus components més veterans. Tots ells tornaran a pujar a l'escenari per tocar les millors cançons. Irrepetible, amb exclusiva, 24 de juny, 10 de la nit, al Casal Municipal de Sant Jaume. Homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. No te ho pots perdre. Entrada gratuïta, més regals. I a més, l'actuació de Los Salvajes. Després de 30 anys, tornen a reunir-se per participar a l'homenatge dels músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No te ho pots perdre.
La Comissió de Seguiment del Pla de Protecció Integral del Litoral, integrada per diverses administracions com ara la Subdelegació del Govern Espanyol, la Delegació del Govern a Tarragona, es va reunir ahir dijous per avaluar les actuacions que Repsol ha dut a terme per millorar les instal·lacions i evitar noves fuites al mar. El director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, va destacar que les actuacions considerades urgents ja han finalitzat.
Les que s'han dut a terme són inspeccions, instal·lacions, que estaven fent i bueno, s'han acabat d'inspeccionar totes, des de tant plataforma com i s'està acabant d'inspeccionar les aquí del Pantalà, intervencions fruit d'aquestes inspeccions i la posada en marxa de la lanxa aquesta de forma contínua que us comentava abans, de 24 hores. Aquestes són les principals de les accions immediates fetes.
Joan Pedrerol va explicar que amb aquestes actuacions Repsol ja ha invertit 18 dels 130 milions d'euros que la companyia es va comprometre a destinar en els pròxims 4 anys per millorar la seguretat dels seus equipaments i evitar nous vessaments al litoral tarragoní. Repsol està treballant en la instal·lació d'una nova tecnologia basada en infrarojos que permetria detectar de forma immediata els vessaments d'hidrocarburs que es puguen produir a la costa de Tarragona.
És una tecnologia que és bastant innovadora i és, bueno, és una tecnologia de cara a un sensor es poder detectar si en un moment donat a sobre el que és la superfície de l'aigua hi ha algun tipus d'iniciació que sigui fruit d'algun vessament d'algun hidrocarbur. No? Seria un sensor que podria ser posats en boies al voltant de les instal·lacions o també podria ser un sensor amb portàtils. Amb el que és la lanxa aquesta que tenim, tu pots posar un sensor portàtil que ho vagi detectant.
Tot i subratllar que l'objectiu és evitar nous vessaments, el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol, va assenyalar que el risc zero no existeix i que, per tant, el repte és aconseguir que les fuites es detectin el més aviat possible. A banda, la refineria també podria contractar una empresa externa especialitzada en aquesta tipologia de sistemes. La intenció de Repsol és en realitzar la primera prova pilot de l'aplicació el pròxim juliol. Tot i això, Pedrerol va assenyalar que la xarxa de sensors, la qual es podria combinar amb altres tecnologies, també encaminades a detectar hidrocarburs, començarà a funcionar d'aquí un any. La instal·lació d'aquesta nova tecnologia és un dels projectes a mig termini que s'emmarquen en el Pla de Protecció Integral del Litoral impulsat per Repsol i que es va crear després dels tres vessaments que la refineria va provocar a la costa de Tarragona a principis d'aquest 2011.
Serveis informatius de Mute.
La primera unitat de la central nuclear d'Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica ahir dijous al migdia, després de finalitzar la 21a parada de recàrrega de combustible de la planta. Un dels objectius principals de la parada era renovar part dels elements de combustible que s'allotgen al reactor per iniciar, a partir d'ara, un nou cicle d'operació de 18 mesos. A banda de substituir 64 dels 157 elements que formen el nucli del reactor, durant la parada es va realitzar les més de 10.800 ordres de treball previstes que consistien en inspeccionar i millorar les instal·lacions. En l'execució dels treballs van participar 1.100 professionals addicionals a la plantilla habitual. Una de les principals activitats dutes a terme durant la parada va estar la substitució dels 4 rescalfadors separadors d'humitat per uns altres de major eficàcia. Els rescalfadors separadors d'humitat tenen la funció d'adequar les característiques del vapor de sortida de la turbina d'alta pressió per evitar la humitat en el vapor que passa a la turbina de baixa pressió i així protegir-la i millorar el seu rendiment. Altres treballs rellevants d'aquesta parada van estar els duts a terme als generadors de vapor. D'una altra banda, es van realitzar les inspeccions per corrents induïdes a les unitats A, B i C. Aquestes inspeccions consisteixen en introduir sondes circulars i rotatòries a l'interior dels tubs dels generadors de vapor per detectar, a través d'impulsos elèctrics, les possibles anomalies. Un cop completada la inspecció, es va dur a terme la correcció de les anomalies trobades a 6 dels 5.123 tubs analitzats. I continuem amb matèria energètica perquè Aircross i la companyia alemana Seeger Engineering International va presentar ahir dijous a Flix el nou projecte de les dues plantes de bioenergia que es preveu construir al municipi a partir del 2012. La nova indústria comptarà amb una planta de cogeneració amb biomassa i una segona planta de producció de pellets, un biocombustible derivat de la fusta que s'utilitza per a l'escalfament domèstic i que és més econòmic i sostenible que el gasoil. Carles Vilaseca, representant de Seeger Espanya, explicava que amb el projecte de Flix es pretén posar al dia el sector de la bioenergia i de la producció de pellets. L'escoltem.
Bé, a l'estat espanyol estem molt lluny del que Europa en aquests moments amb l'àmbit de la bioenergia està ja consolidat. El projecte Flix és el projecte que inicia en l'estat espanyol posar-nos al dia el que és el mercat de la bioenergia i en l'àmbit de la bioenergia, concretament en la fabricació de biocombustibles, en aquest cas els pellets, que és un combustible sòlid que funciona com un fluid, és a dir, que competeix amb el gasoil d'una manera equilibrada i de tu a tu. És a dir, 2 quilos de pellet és 1 litre de gasoil i això permet escalfar les cases d'una manera sostenible però més barata. I això és molt important en el moment en què estem. És a dir, des de Flix s'inicia un projecte industrial que el que pretén, en definitiva, és iniciar, posar-nos al dia al conjunt de l'estat espanyol en l'àmbit de la bioenergia com passa a Europa. Penseu que Itàlia està en un consum de 1.600.000 tonelades de pellet anual i a l'estat espanyol només estem a 100.000 tonelades. Bé, aquesta xifra és la que volem fabricar, començar a fabricar el 2012 ja a Flix d'una manera industrial. És a dir, aquest és el començament de posar-nos al dia d'una manera racional, equilibrada, econòmica i sostenible, aprofitant el primer recurs més important que tenim és el primari, que és el bosc, és la fusta.
La companyia alemanya ha escollit Flix per la seva vocació industrial, la disponibilitat de massa forestal que existeix a tota la conca de l'Ebre i especialment pel transport ferroviari que es garanteix a la població.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Deltebre, desenes festes tradicionals de l'arròs. Diumenge 12 de juny, la plantada.
Terra d'arròs, terra de pa.
A les 10 del matí, 5è tom de la plantada, càrrec de l'associació 3 Toms de Deltebre. A les 11:30, inici de la plantada a les barraques de Salvador. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs tradicionals i també mercadet. Actuacions de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A partir de les 2 del migdia, dinar popular i després entreteniment amb la companyia Delta Teatre i la Rondalla. Recordeu, diumenge 12 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
Fira Tots, la fira d'entitats d'Amposta i de les Terres de l'Ebre, obri aquesta tarda les seves portes al pavelló firal d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, així és, Tomàs. Aquesta tarda s'inaugurarà el pavelló firal d'Amposta una nova edició de Fira Tots o Fira d'Entitats organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta i on prop de 100 associacions i col·lectius dels diferents territoris de les Terres de l'Ebre exposaran per a donar a conèixer la seva activitat. Llorenç Navarro, president d'aquesta federació ampostina, ens explicava quines són les finalitats d'aquesta fira.
Bueno, Fira Tots mos trobarem que un centenar d'entitats de tot el territori pues ensenyem tot el que fan i tot el que poden acompanyats d'uns quants comerços perquè així ens poguéssim també dinamitzar una miqueta el comerç i donar-lo a conèixer. El que pretenem és que la música d'ells, el ball, les actuacions, les representacions, les conferències, les assemblees, tots els actes que es fan, tot és gratuït, pues la gent ho pugui veure, ho pugui participar-hi i bueno, pares, fills, abuelos, tot deu estar, i cada dia serà diferent.
Cal dir que hi haurà xocolatades, ball, cinema a la fresca, seran diferents activitats les que celebraran fins al diumenge, recordant també que amb el patrocini de l'Ajuntament tindrà lloc el dissabte l'actuació del grup ebrenc Crator.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Recta final de la setena setmana del Medi Ambient. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Aquest diumenge clouran les activitats de la setena setmana del Medi Ambient, un cap de setmana molt intens que començarà demà dissabte amb el curs d'introducció a l'ornitologia a càrrec de l'Associació Ornitològica Pic en Pall i des de llavors multitud d'actes i activitats per a tots els públics i totes gratuïtes, tal i com detalla el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
El cap de setmana, dissabte i diumenge, ve el gros d'activitats al medi. El dissabte, en cooperació amb l'estació nàutica, fem una travessia pel medi ambient a la Badia dels Alfacs, en embarcacions de vela i impulsades per la força, diguéssim, motor dels músculs, com les canoes i les piragües. Després, en Pic en Pai, fem un curs d'ornitologia. Hi haurà portes obertes al Centre Ecològic del Parc. Totes les persones que estiguin interessades en conèixer aquest centre tindran l'oportunitat de visitar-lo guiadament i podran conèixer les experiències que es duen a terme al Centre Ecològic del Parc, sobretot tot el que fa referència a la cria en captivitat d'espècies sensibles o en perill d'extinció, com poden ser l'espinós, la raboseta de riu, el samaruc i el fartet. La trobada és a les 10 a la Casa de Fusta, és una de les visites molt interessants. També a les 12 hi haurà una sortida amb barco pel riu, i a la tarda, per als més minuts i la gent en família en general, al Parc del Riu del Tebre hi ha una sèrie de tallers i d'espectacles infantils en xocolatada incorporada. El diumenge, ja per a concloure la Setmana del Medi Ambient, tindrem portes obertes als dos equipaments de l'espai, l'Ecomuseu i la Casa de Fusta, i també serà oberta la Torre de l'Ermita de l'Aldea, que, com sabeu, des de fa un parell d'anys funciona com a centre d'interpretació de les Torres de Guaita del Delta. També hi haurà una visita als Ullals de Baltasar, que recentment ha estat oberts al públic. La trobada és a les 10 del matí a l'Oficina d'Informació Turística d'Amposta. I, per últim, per als majors de 18 anys, hi ha una sortida en barco des del port de la Ràpita, mar adins, per observar ocells marins. Ocells que són difícilment observables des de la línia de costa. El dissabte al matí, a Riet Vella, a la Seu de Maceo, hi haurà anellaments en família. I a la tarda hi haurà el joc de jugar i descobrir les aus del Delta, de 3 a 8 de la tarda. I el diumenge al matí també a la finca Riet Vell hi haurà jocs i tradicions agrícoles amb polenta.
Avui divendres, i per tancar el cicle de conferències, es farà la xerrada Una perspectiva valorada de la limitació dels recursos naturals a càrrec del doctor en biologia Xavier Mayor. Aquesta tindrà lloc a les 8 de la tarda al Museu Comarcal del Montsià Amposta. Més informació de la programació de la setmana al telèfon 977 48 21 81 i també a la web gencat.cat/parcs.
15 restaurants de Sant Carles de la Ràpita oferiran les seves millors receptes culinàries demà dissabte en una nova edició de Tastamar, el certamen gastronòmic creat fa 2 anys per divulgar la cuina rapitenca de qualitat. Aquesta tercera edició, que tindrà lloc a partir de les 12 del migdia al Pavelló Firal, serà la primera que se celebra sota la marca Saborea la Ràpita, que s'engloba dins de Saborea Espanya, una plataforma estatal amb vocació internacional per potenciar el turisme i la gastronomia, a la qual es va incorporar recentment el municipi de la Ràpita. A més, l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita organitza aquest cap de setmana una jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer les activitats que fan les més de 60 empreses que formen l'estació de la Badia dels Alfacs. Demà dissabte es farà la primera travessia popular pel medi ambient a la Badia dels Alfacs, que començarà a les 9 del matí davant el Club Nàutic i en el que els participants es dirigiran amb embarcacions de motor o de vela fins a la punta de la banya. La inscripció per a aquesta activitat és de 12 euros, 10 euros si es fa anticipadament. Inclou una musclada popular i una samarreta commemorativa. Coincidint en la Festa de l'Art a les Galeries, que es celebra a tot Catalunya, demà dissabte a Alcanar s'han organitzat tota una sèrie d'activitats a la sala Nuriart. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions artístiques, de temes culturals, i ho fem per destacar aquesta jornada que per demà dissabte, dia 4 de juny, ha organitzat la Sala Nuriart del nostre municipi amb motiu de la inauguració d'una nova exposició, concretament la dels treballs d'Antoni Miró. Una inauguració que es fa coincidir amb la celebració de la Festa de l'Art a les Galeries, una festa que, a més, enguany se celebra en solidaritat amb el país del Japó. També al nostre municipi hi haurà alguna ullada en aquesta cultura a través de les activitats organitzades per demà dissabte. Una jornada que començarà a les 5:30 de la tarda amb la celebració d'un taller d'origami, l'art japonès de fer figures plegant papers. A les 6:30 hi haurà una visita guiada a l'exposició, una exposició que de manera oficial, la dels treballs d'Antoni Miró, s'inaugurarà a les 7:30 de la tarda. Tot seguit i sempre sense moure'ns de la mateixa galeria Nuri Art, hi haurà un concert del quartet de clarinets de l'agrupació musical Canareva, a continuació una copa de cava per a tots els assistents i a partir de les 9 de la nit hi haurà també una tertúlia sobre la llengua organitzada per Òmnium Cultural a la mateixa galeria. Cal dir que tota aquesta activitat que, com dèiem, s'organitza amb motiu de la Festa de l'Art a les Galeries s'allargarà fins la mitjanit amb la intenció de fer apropar al món de la cultura i de les arts el màxim nombre de gent possible, tal i com reconeixia la propietària de la sala Nuri Art, Nuri Prades. L'escoltem.
Bueno, esta vegada jo he preparat moltes activitats. Intento a veure que el màxim de gent s'implique. Espero que sigui així, espero que els resultats siguin bons. O sigui, és una festa que organitza el Gremi de Galeries, bueno, i totes les galeries en general, per a tindre com... O sigui, sempre tenim les portes obertes a tothom, per descomptat, però pues, això, cridar més gent diferent, i tindre un horari més llarg perquè la gent aquella que de vegades pues, tenen un comerç i no els hi va bé, pues, que aquest dia pugui acudir tothom a la galeria, perquè tenim obert des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit.
Cal dir que els treballs d'Antoni Miró, aquest artista alacantí reconegut internacionalment, es podran veure a la sala Nuri Art, concretament durant tot el mes de juny, fins al dia 30 en horari de tarda, de 5 a 8 a la sala Nuri Art, que està situada a l'Avinguda Constitució número 49 del nostre municipi. Per últim, destacar també que dissabte vinent, dia 11 de juny, a les 7:30 de la tarda, novament hi haurà una visita guiada en aquesta mateixa exposició.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. Este cap de setmana estem liats de concerts. Divendres 3 de juny tenim Festival Mirall Sonor 2011 amb Pau Riba, Les Aus, Carles Ribot, a lo Submarino de Rasquera. Dissabte 4 de juny, concerts de Rockwell's Festival al Velòdrom de Tortosa a partir de les 7 de la tarda amb Quita Coño, Ansama de Rama, Tani Fot, Erenya, Foursome Rations, Lark About i Sick of Good. Concert d'Albert i la Banda dels 13 davant del recinte Firal d'Amposta. Crator presentant el CD Males Llengües al Parc dels Xiribecs d'Amposta. Concert White Russians a lo Submarino de Rasquera. I si no teníeu prou, diumenge 5 de juny, a partir de les 5 de la tarda, concerts Units contra el Càncer a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa amb David Espinós, Sílvia Pujals, Eva, Eric Vinaixa i Crator. I la Big Band Emma a les Jornades Musicals de l'Ermita a la Piedat d'Ulldecona. I tot el cap de setmana, Fira Literàrium a Móra d'Ebre, amb els concerts de Temps al Temps, Montse Castellà i la Soul Machine. Si voleu sortir en aquesta agenda, escriviu-nos al següent correu electrònic, radio@ebrefm.com. I recorda, cada setmana pots escoltar a la teua emissora municipal, Ebre FM, el programa on només sentiràs música de grups de Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.